Ara mateix és la una i us ho estem explicant des de primera hora del matí. L'última fuetada de la Dana impacta amb força el Baix Llobregat i el Barcelonès. Ara mateix a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació continuem explicant-vos amb aquesta programació especial aquesta gota freda que està afectant a Catalunya i al País Valencià. De fet, matí d'alertes de Protecció Civil per temps violent, per pluges torrencials i inundacions al Barcelonès i al Baix Llobregat, sobretot, però també a les comarques de l'entorn. Joan Bota, Marta Romagosa, bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Des de fa 3 hores, de fet, el servei de Rodalies s'ha suspès a tot el país. De seguida connectem amb l'equip viari per saber l'estat de les carreteres en un matí en què Protecció Civil demana que se't restringeixi la mobilitat a Barcelona i tot l'entorn.
Tot això, Òscar Fernández, mentre aquí al País Valencià continua en xoc, mirant de recuperar una normalitat impossible des de dimarts passat, encara amb desenes de desapareguts i amb les localitats més afectades a l'entorn de València i encara estan sota el fang, Òscar.
Sembla ser que no tenim a l'Òscar Fernández de seguida,
no escolta,
i connectarem. No. En tot cas, és un panorama normal aquest, perquè la cobertura també ha fallat en algun cas, amb algunes connexions que hem anat fent al llarg del matí. És veritat que s'ha establert la comunicació en tota l'estona, però hi ha moments i zones en què la pluja això ha pogut dificultar d'una manera més adversa. I aquest és el panorama a aquesta hora al matí. Som a la Ràdio Nacional, som a tot arreu, i la prioritat també a aquesta hora és saber què hem d'esperar pel que fa al temps. Francesc Mauri, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia de nou.
En quin punt ens trobem ara mateix i què ha de passar les properes hores?
El punt podríem dir que és bastant més favorable que el matí. Per què? Perquè la tempesta ha deixat de ser estacionària. Ha entrat, podríem dir, dins d'una autopista de vent, una autopista lenta, modesta, però en definitiva ha agafat empenta. Això què vol dir? Que la tempesta no està estàtica com ho ha estat al Baix Llobregat durant aquest matí o durant la nit passada al Tarragonès o al Camp, per exemple. Per tant, això vol dir que sí, descarrega i descarregarà encara amb força a punts del Maresme, Vallès Oriental, potser en algun punt de muntanya d'Osona, fins i tot a tocar de la Selva, però difícilment acumularia quantitats superiors als 50 litres per metre quadrat, perquè recordem que el que ha caigut aquesta nit a les comarques de Tarragona són prop de 140 litres a Vallmoll, a Tarragona ciutat entre 50 i 110, depenent de l'observatori, 109 a la Riba, però atenció, a Viladecans han caigut 138 aquest matí, Gavà 106, o a l'aeroport de Barcelona, al màxim 150. Una barbaritat.
Mm-hmm. Clar, hem vist com el País Valencià, ara tornarem a saludar l'Òscar Fernández, perquè a partir de les dues farem el Catalunya migdia des del País Valencià. Hem vist que ja ha decretat l'EMET al final de l'emergència meteorològica allà. A Catalunya, la Dana que estem vivint avui, que estem explicant en directe a Catalunya Ràdio, també s'acaba avui, Francesc?
Probablement sí. No és descartable que demà o demà passat, sobretot demà, més que demà passat, quedi algun ruixat local i escadusser, perquè, per exemple, torna a ploure al voltant del massís del Port, però ho fa bé, amb una certa intensitat, però no pas torrencial, i sí, avui seria el darrer dia en què aquesta gota freda, aquesta dana, tindria característica, doncs, rabiosa i forta.
Mm-hmm. Clar, minuts abans de les 11, gràcies, Francesc, s'ha suspès el servei també de Rodalies a tot Catalunya. És una mesura sense precedents. Anem a connectar també amb l'equip viari perquè hi ha incidències ara mateix a la mobilitat. Marc Güell, bon dia. Quina és la situació de transport públic?
Doncs a Rodalies continua el servei fora de servei a tot el país. Només hi ha una única excepció, que és la RL3, que és la línia que va de Cervera a Lleida. És l'única que funciona a aquesta hora. Recordem que Rodalies assegura que finalitzarà o que aquesta suspensió del servei s'allargarà fins que acabi l'alerta de la Generalitat prevista per les dues, prevista per d'aquí una hora. Per tant, hem d'estar atents d'aquí una hora si es podrà recuperar el servei de Rodalies o encara no. Hi ha afectacions també a l'àrea de Barcelona, problemes al metro, hi ha tancada l'estació del Liceu, això, per tant, afecta la línia 3, i en aquesta línia també hi ha alguns accessos tancats, per exemple, a l'estació de Canelles, i en canvi d'altres que ja s'han anat a reobrint en aquests últims minuts a l'estació del Paral·lel, de l'estació de Plaça Espanya, i estan tots els accessos oberts també a l'estació de Plaça Catalunya. Catalunya. Afectacions també a la línia 1 del metro. En aquest cas, continuen tancats diversos accessos a l'estació de la plaça de Sants, a l'estació de Sant Andreu, també a l'estació de Rocafort, i tampoc fan parada, en aquest cas, a l'estació de Rambla Just Oliveres en direcció Fondo. Això pel que fa a la línia 1. També hi ha afectacions a l'estació de Jaume I de la línia 4, i recordem que també el servei de metro fins a l'aeroport està suspès perquè aquest matí hi ha descarregat un fort xàfec. En aquesta línia, la L9 Sud, els metros només circulen entre Parc Nou i Collblanc, i entre aquest punt i zona universitària ho fan només per via única. Fa una estona també us dèiem que a Barcelona el tram es veia afectat. Ja tornen a funcionar les línies 4, 5 i 6, però amb els horaris alterats. També s'ha restablert el servei de funicular de Montjuïc, i pel que fa al transport en autocar entre diverses poblacions, Segalers, que presta el servei en diverses línies des de Barcelona, avisa que hi poden haver retards i canvis en alguns recorreguts. En el cas de la línia E12, la de Vic, que us explicàvem que estava aturada, doncs ja torna a funcionar. Mm.
I pel que fa a les carreteres, com van ara mateix, Sèrie Quintana?
Bé, doncs, en primer lloc, dir que hi ha poc moviment de circulació, que és el que es demana. En qualsevol cas, conseqüència de les restriccions per mobilitat a l'AP7, a Altafulla, sentit sud, i a l'Aldea, sentit nord, es manté la congestió a l'AP7, el tram que va de Roda de Barà fins a la sortida de Torredembarra, sentit sud, que ha durat i es manté tot el matí fins ara, i de Freginals a l'Aldea, direcció cap al nord, també ben aturats, i la via paral·lela a la Nacional 340, amb retencions a Creixell, direcció cap al sud. A més, hi ha tallades per acumulació d'aigua l'autopista del Garraf, de Castelldefels a Sant Boi, la 27 a Valls per esfondrament, la TV baixa 3454 al Deltebre, la C31B de Vilaseca a Salou, també per acumulació d'aigua, comarcal 233 a Flix cap a la Palma d'Ebre per despreniments, el camí asfaltat de Camprunera a Vallirana per inundacions i pas alternatiu a la T723 a Batea per despreniments. I a banda, ara us trobareu cues al cinturó litoral de Sant Joan d'Espí a Cornellà i a la C-17 a Malla, sentit cap a Barcelona per un accident.
Ara són la 1:06. La gota freda que ha impactat aquest matí amb molta força el Baix Llobregat i el Barcelonès. Després s'ha desplaçat cap al Vallès Occidental i ara afecta sobretot el Maresme i el Vallès Oriental, també la Selva. El mapa d'alertes de protecció civil que té en vermell encara aquestes zones, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme i el Barcelonès. I sembla que el Baix Llobregat ja hauria passat aquesta hora el pitjor, mentre que tot el camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre ara mateix estan en alerta taronja. També ho està la zona del Penedès i la Selva. El que farem a aquesta hora, més enllà després d'analitzar-ho amb Pau Llong, Anna Grau, Vicenç Sánchez, Milagros Pérez d'Oliva i Sergi Sol, és posar-nos al dia amb Joan Bota i Marta Romagosa. Repassem la situació a aquesta hora.
I el primer que fem és ampliar aquesta informació de la mobilitat, perquè, Marta, tenim una última hora.
Doncs sí, és que Renfe acaba de decidir també suspendre l'alta velocitat a Barcelona. No és perquè hagi passat res més greu del que m'han explicat fins ara, sinó perquè s'han adonat que hi ha acumulació d'aigua a les vies a l'altura del Prat, que concorda amb el que ha passat a l'aeroport i amb el que ha passat en aquesta comarca del Baix Llobregat, i, per tant, per seguretat han decidit suspendre. Per tant, quan s'hagi recuperat la línia, ja ho explicarem aquí a l'antena.
I tot plegat concorda amb els anuncis i les alertes que va llançant Protecció Civil. El govern manté l'alerta pel pas de la Dana per l'àrea de Barcelona, per la costa central. La part més intensa sembla que ha passat i de seguida podrem anar sobre el terreny a repassar les incidències a les zones on la gota freda ha impactat més fort. Però abans, anem al Palau de la Generalitat, perquè el president Salvador Illa ja ha reunit el comitè de seguiment sobre la Dana. Quin és el missatge que en surt, Núria Oriol?
Doncs després d'aquest gabinet de crisi d'aquest matí, missatge per tot el país del govern, extremar la prudència al màxim durant tot el dia i estar molt pendents a les alertes que activa Protecció Civil als nostres telèfons mòbils, amb un avís sonor i un missatge de text, i és que la Dana encara no ha acabat, continua sobre Catalunya i estem vivint, assegura la consellera d'Interior Núria Parlon, els últims embats. Aquest matí ha descarregat a Baix Llobregat i s'ha desplaçat primer cap al Garraf i Barcelonès i ara cap als Vallesos, Maresme i també la Selva. La Dana continuarà durant tot el dia. Núria Parlon.
Estem en una situació d'alerta, que la Dana està arribant al seu final, però que encara ens deixarà una situació d'inestabilitat atmosfèrica, el que vol dir que tindrem pluges intenses al llarg de les darreres hores en les comarques que així hem identificat des del punt de vista de la previsió meteorològica.
I quan passa la gota freda en determinades comarques és quan s'activa l'alerta, i és en aquest moment quan es reclama a tota la població extremar del tot la prudència al màxim, bàsicament buscar un lloc segur i no moure's del lloc on s'està.
Si estic a una escola, que ja estic a escola, no vaig a buscar els nanos, sinó que els deixo allà fins que la tormenta i la tempesta amaini. Això és molt important. Els missatges que s'envien de la ESA Alert de Protecció Civil estan destinats especialment a autoprotegir la ciutadania davant un fenomen que cau amb molta intensitat en un temps determinat, en un període determinat de temps.
Afectacions fins ara, el servei de Rodalies del tot suspès i acumulacions d'aigua en alguns baixos, al Garraf i Baix Llobregat, també en alguna terminal del Prat, també en alguna carretera com la C32, on han quedat alguns vehicles pocs, però han quedat surant. Les restriccions de mobilitat, per cert, continuen al sud del país, on continuen les pluges, però el govern ja no les relaciona amb la Dana.
Doncs afegim aquesta informació que ens arriba des del Palau de la Generalitat, que el telèfon d'emergència 112 ha rebut gairebé 2.000 trucades les últimes 12 hores relacionades amb l'alerta d'Inuncat. El nombre més important d'avisos s'ha fet des del Baix Llobregat, amb 590 trucades. És normal, perquè és d'on arriben les imatges més espectaculars d'aquests aiguats. La resta han estat trucades des del Tarragonès i el Barcelonès.
Doncs és on ara mateix posem la lupa, al Baix Llobregat, com aquesta comarca que avui ha patit les conseqüències d'aquests aiguats, sobretot aquells municipis que estan més a prop del litoral, per exemple, Gavà i Castelldefels, on hi ha hagut carrers i baixos negats d'aigua, i un tram, aquestes són les imatges que et referia, Joan, un tram de la C32 que també s'ha inundat i fins i tot s'han vist alguns cotxes. A Castelldefels hi tenim la Mireia Sala. Bon dia, Mireia.
Bon dia, Marta. Doncs a Castelldefels a primera hora s'han inundat algunes zones del centre, com l'Avinguda Màlaga o el carrer Barcelona, però ara ja s'ha recuperat la normalitat. El que encara està afectat és el que dèieu, la C32, que continua tallada a l'altura del Canal Olímpic. Cap a les 11 del matí hi havia més d'un metre d'aigua a banda i banda de la carretera i en sentit sud hi han quedat atrapats dos vehicles, tot i que els conductors han pogut sortir. La Núria, que treballa a Castelldefels i ha vingut a primera hora des de Barcelona amb cotxe, s'ha trobat amb aquesta inundació i ens ho explicava.
Aquests s'hauran trobat en aquesta situació perquè plovia tant que no es veia res absolutament. No es veia, i jo quan he sortit per al lateral de cop m'he trobat que... Saps això de l'aquaplaning? Però de com m'ha frenat perquè hi havia tanta aigua que ni aquaplaning. I he tirat... No, evidentment no estava així. Això a les 8:30, clar. A les 11 això devia estar fatal.
La tempesta ha causat problemes de subministrament elèctric i ha afectat també alguns semàfors. I el centre comercial Anac Blau no ha obert els comerços per precaució i també perquè ha entrat aigua als baixos, tal com ens explicava una treballadora, la Brenda.
Todos los de centro comercial vamos a cerrar por prevención de las alertas de lluvia y por la mañana estuvo entrando agua en la zona del Bershka y del Pull&Bear, que seguro habrán visto algunos videos. Y el parking también estuvo entrando un poco de agua, pero no se llegó a inundar.
A Castelldefels fa dues hores que ja no plou i en aquest moment llueix el sol. La C32 han estat treballant tota l'estona els operaris, han pogut desembossar els embornals i en aquests moments ja no hi ha aigua a la calçada en cap dels dos sentits, tot i que encara està tallada, com dèiem, i una grua ha pogut retirar un dels dos vehicles que havien quedat atrapats. Ara en queda un de sol, però preveiem que tal com està la situació es podrà reobrir ben aviat.
Doncs aquesta és la situació que ens explica la Mireia Sala des de Castelldefels, a la zona costanera del Baix Llobregat. Al nord d'aquesta comarca, els principals problemes han estat a Martorell, on tot el matí han estat pendents del cabal del riu Anoia. Anem cap allà. Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia. Estic concretament al pont del Mil·lenari de Martorell. Aquí ja fa ben bé una hora que ha parat de ploure i llueix el sol, però avui han caigut uns 40 litres per metre quadrat en molt poca estona. Sota aquest pont, sota el pont del Mil·lenari, hi ha un torrent, el torrent de Llops, per on normalment passa un filet d'aigua, un pam, però que amb el que ha caigut a la nit i a primera hora del matí ha sortit de mare i ha omplert tota la llera cobrint de fang i d'aigua els horts que hi ha en aquesta zona baixa, diguem. Hi ha tanques caigudes, dipòsits d'aigua arrossegats i tot el que hi havia plantat absolutament cobert amb una capa gruixuda de fang. Aquest home, que és un dels hortelans, s'ho mirava espantat.
Porque nunca ha pasado eso. Otra vez ha bajado agua y ha llegado hasta la puerta de los huertos. Pero es que esta noche se ve que ha bajado, a tumbar todas las vallas, ha bajado muchísima agua.
També s'ha inundat la part baixa del polígon de la Torre, perquè el clavegueram no podien passar-se tot el que queia, però només s'han omplert d'aigua alguns cotxes de treballadors que, malgrat els avisos, han anat a la feina. Ell ho ha viscut des d'un dels tallers metal·lúrgics que hi ha al polígon. Ens deia que a primera hora l'activitat era normal i que el panorama només ha canviat quan la cosa s'ha posat lletja.
A partir d'això de les pluges, està tot buit. Portem nosaltres aquests, nosaltres. Allà hi ha un gimnàs que ha marxat tots corrents perquè estava tot inundat, allò. I la nau d'allà al final també ha marxat, em sembla. Quedem quatre gats.
Com que el riu Anoia baixa amb força, també s'ha hagut de tallar els passos per cotxes i per vianants que la travessen. I a les escoles i als instituts les classes s'han anul·lat. Només a un, el Maria Canela, l'avís els ha arribat tard i quan ja tenien tothom a dins han fet tornar els alumnes a casa.
Explicàvem, una de les situacions també complicades aquest matí s'ha viscut a l'aeroport de Barcelona, on s'ha constituït un comitè de crisi per gestionar la inundació a les pistes, a part de les terminals, i la dificultat dels avions, sobretot per aterrar. Hi havia problemes a l'aeroport i també problemes a Renfe, com ja hem sentit. Avui, no, de moment, no hi ha servei de Rodalies. Arran d'aquesta situació, poc abans de les 11, s'ha suspès aquesta circulació de Rodalies a tot Catalunya, tret dels convois que ja estaven en marxa, que han esperat, evidentment, que poguessin arribar a la seva destinació final. Això, encara ara, aquesta hora, afecta milers d'usuaris que, d'entrada, doncs, ho tenen complicat per desplaçar-se i molts esperen a les estacions que el servei en algun moment es pugui recuperar i, per tant, tornar a funcionar. Ho comprovem amb dues connexions, d'una banda a l'estació de Sants de Barcelona i després anirem a la de Girona. D'entrada, saludem a Barcelona l'Òscar Callau. Com ho tenim aquí? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, la notícia de fa pocs minuts, poc després de la una, aquí a l'estació de Sants, és que també han hagut de tallar els serveis d'alta velocitat. Hi ha hagut una acumulació d'aigua al túnel del Prat que afecta l'entrada i sortida de trens d'alta velocitat, no només els de Renfe, també els de les altres companyies com Ouigo i Irio. Pel que fa a les Rodalies, doncs el tall de totes les línies és ben visible, amb desenes de persones esperant, aviam si hi ha novetats, a les portes de les màquines validadores, i també han deixat de funcionar les màquines expenedores de bitllets, les pantalles estan absolutament en blanc, i per la resta, doncs, gent esperant, perquè a través de dels avisos, com que l'afectació afecta totes les línies, excepte el tram Lleida-Cervera, doncs la gent ja sap que toca esperar i no cal demanar en concret per cap línia. Això és el que ens han dit alguns dels usuaris.
Visc a un poble que es diu Santa Maria Palautordera, treballo aquí a les oficines al costat de Sants, i a l'arribar aquí a Sants ens hem trobat, bueno, amb tot el tallament de Rodalies, de totes les línies, i veient ja el que ens està arribant per els whatsapps de, no, de tot el que està passant a Gavà, Martorell, Castelldefels, i a esperar.
Jo hi va a Sant Vicenç, que jo ja sabia que Sant Vicenç per acá no venien. Si no vienen para acá, no se va para allá. A ver, durante el día, ahora dicen 3 horas, 4 horas, y a ver, hay gente bastante preocupada, ¿eh?
Y ahora llego aquí y me dicen que es que el aeropuerto está cortado. Y bueno, también no he tenido ninguna información de los trenes. La de la alerta, sí, a todo el mundo. ¡Bo, bo, 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 bo!
Doncs això és el que s'ha trobat l'Òscar Callau aquí a l'estació de Sants de Barcelona. Comprovem si encara també hi ha molta gent pendent de que es pugui recuperar aquest servei a l'estació de Girona, on hi tenim a la Laia Claret. Bon dia, Laia.
Hola, bon dia. Doncs mira, ara mateix aquí el que podem dir és que hi ha desconcert. No hi ha grans aglomeracions, però sí que hi ha cues, cues a totes les finestretes. Sobretot ens hem trobat estudiants que o bé des de Figueres o bé des de Barcelona han vingut fins aquí per estudiar a la UDG. Primer, uns estudiants amb maletes que passen la setmana aquí i que ens han explicat com han arribat sense servei de Rodalies.
Jo estava a la parada de Vilajuïga i no passava. I he hagut d'agafar un AVE d'últim moment.
Igual, jo vinc des d'un poble i sempre l'he d'agafar des de Figueres i aquest matí no hi havia tren. I hem hagut d'agafar un AVE en 10 minuts. Molta gent corrents per agafar-lo i... horrible.
Què hi passa aquí en aquesta estació? Doncs que també hi ha l'estació d'autobusos. Aquí arriben de diversos punts de Catalunya. Habitualment a aquesta hora no hi ha, vaja, pràcticament ningú. Avui, algunes cues, molta gent demanant informació a veure què pot fer com aquest usuari.
Soc de Granollers i vinc aquí a la Universitat de Girona. Vale, i pues, per venir no hem tingut cap problema, però a l'hora de tornada ens ha arribat un avís de que està tot tallat. Tornaré, ara agafaré un bus i tornaré fins a Sant Celoni, i de Sant Celoni pues, trucaré un pare que em porti a casa.
Aquí, que és el que veiem fa una estona, doncs força gent anant cap a l'alta velocitat, però ara mateix ho acabem de sentir, ho has dit tu, Marta, també l'Òscar. A Barcelona està tallada. Ara mateix sí que acabem de sentir que hi ha un tren d'alta velocitat que va direcció cap a Figueres, cap al nord. Un tren que està pujant, per tant, d'aquí uns minuts sí que pujarà aquest tren d'alta velocitat cap al nord, però segurament d'aquí una estona no en circularan, perquè ho acabeu de dir, a Barcelona aquesta alta velocitat també està tallada. A l'aeroport, aquí a Girona, ens diuen que hi ha, doncs, diversos vols de l'aeroport del Prat que s'han desviat fins aquí, per tant, força gent perquè no tenen servei d'autobús per desplaçar-se un cop som aquí. I recordem que aquí a la comarca de la Selva, Protecció Civil ha activat fa aproximadament uns 10 minuts l'alerta per precaució de temporal les pròximes hores. Per tant, eviteu desplaçaments innecessaris.
I al llarg de tot el matí són moltíssims els catalans que es van mirant al radar meteorològic. Ara mateix l'arc de precipitacions que a primera hora afectava el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Vallès Occidental s'ha desplaçat cap al Maresme i el Vallès Oriental. És on anem ara mateix perquè avui també han sonat les alertes als mòbils del Maresme, on el risc per les rieres sempre és especial i és un dels llocs on més plou abans d'anar al Maresme, però crec que podem recuperar, Marta, la connexió amb l'aeroport.
Exacte, sí, perquè ha estat un matí complicat. Allà s'ha constituït un comitè de crisi per intentar gestionar aquesta inundació de pistes a part de les terminals i, per tant, la dificultat que tenien especialment els avions en aterrar. Ara mateix, Joan Garcia, com estan les coses aquí a l'aeroport del Prat? Bon dia.
Hola, bon dia. Aquí, mira, s'han acumulat 150 litres per metre quadrat en 4 hores. Ara les coses es van normalitzant, però a primera hora del matí s'han inundat les pistes i molts espais de la terminal, de les terminals i els aparcaments. Ara encara no hi ha tren ni metro per arribar ni sortir de l'aeroport. La L9 Sud circula només de zona universitària fins a Parc Nou. Sí que hi arriben, però, diferents autobusos, el servei de l'aerobús i els taxis. El comitè de crisi de l'aeroport, que integren AENA i els cossos de seguretat, s'ha reunit per avaluar tot plegat. Però des de primera hora, tota l'operativa de vols, aquesta sí, ha quedat afectada. S'han cancel·lat una cinquantena de vols de sortida i molts passatgers, com aquesta noia, no només s'han trobat sense vols, sinó que en aquell moment no sabien com tornar a casa.
Havia de volar a les 10:20 i cap a l'hora veia que no començàvem a embarcar. En les pantalles no s'actualitzava i, de fet, el meu vol directament ha desaparegut. No m'ha posat ni cancel·lat ni res, que anava cap a Cádiz.
Això a les sortides i a les arribades també molts problemes. Fins a 17 vols s'han desviat cap a altres aeroports alternatius, sobretot cap als de Girona i Palma. Durant 15 minuts a 7:45 s'havia decretat l'estat de Right Zero. Això vol dir que cap avió amb destinació a Barcelona que no hagués sortit en aquell moment es podia enlairar. I els que ja eren a l'aire o bé es desviaven cap a aquests altres aeroports o bé s'esperaven fent voltes. I entre els pocs que havien arribat, recollir l'equipatge era una altra odissea, com ens ha explicat aquesta passatgera.
Vinc de l'aeroport de Newark, de Nova York, i hem trigat una hora i mitja en sortir. I un cop aquí, bueno, hem aterrat bé, però ara les maletes encara estan... Bueno, portem ben bé una hora esperant a que surtin.
Ara, com dèiem, s'està normalitzant la situació, però la feinada és de les aerolínies, sobretot de Vueling, que aquí té el 40%, més del 40% de la quota de vols al Prat per recol·locar el passatge dels vols cancel·lats. A les rutes on hi ha més freqüències és més senzill.
Joan, explicaves que ha passat una altra cosa, a més, allò plou sobre mullat, mai millor dit, que és que ha fallat un sistema que el que fa és facilitar l'aterratge dels avions. Què ha passat exactament?
En plena tempesta. Uh-huh. Aquest sistema, per entendre'ns, és com una antena que té l'aeroport, que el que fa és orientar les tripulacions per encarar l'avió cap a l'eix de la pista. És un sistema que es diu ILS i això avui ha fallat. Per tant, això ha provocat que s'espaiessin encara més les maniobres i que fins i tot hi hagués alguna maniobra del que se'n diu aterratge frustrat o motor i a l'aire, com ens ha explicat en Pau Marigues, portaveu del Sindicat de Controladors.
Estan fallant alguns sistemes, com l'ILS, que és una radioajuda que permet la maniobra d'aterratge als avions. Doncs és una ajuda de l'aeroport i està fallant, i també això provoca que els avions no puguin aterrar amb normalitat, ni alguns que frustren. Estan tenint molts desviaments cap a aeroports alternatius.
En aquests casos, la decisió final sempre és del comandant. Hem vist, per exemple, com el vol intercontinental d'Air Canada, que sí que aterrava, en canvi l'altre, el d'Emirates, ha preferit tornar a l'aire i desviar-se.
Doncs aquesta és la situació a l'aeroport, ara que hem pogut recuperar la connexió amb en Joan Garcia. El que anàvem a fer abans de passar per l'aeroport era fixar-nos en la situació al Maresme i al Vallès Oriental, que és on està descarregant ara mateix aquesta gota freda. Us dèiem que al Maresme havien sonat les alertes als telèfons mòbils i allà, a més, ja ho sabeu, és una comarca on el risc de les rieres doncs ja de per si provoca situacions especials. Entre Mataró i Vilassar de Mar hi tenim en ruta la Marta Vallès. Marta, quina és la situació?
Bon dia, doncs ara mateix ha plogut amb molta força a Mataró, ha caigut un bon ruixat fa una estona, jo anava circulant, com deies, i he vingut fins aquí a Vilassar de Mar per veure també les rieres com baixaven, baixen plenes, baixen amb aigua, però sense cap mena de perill, no se n'han dut tampoc cap cotxe, sí que baixen tota mena d'objectes per aquestes rieres, la de... del Cintet, la Riera de Vilassar, i en el cas de la Riera de Cabrils, que és la que creua Vilassar de Mar pel mig, el que es fa és tallar l'accés en vehicle, perquè recordem que fa uns anys aquí hi va morir una persona que es va quedar enganxada amb el cotxe. Totes les policies locals s'han activat per això precisament, per impedir l'accés a la part d'aquests municipis que donen al passeig marítim, perquè aquí és on es concentra més el perill, en els municipis de costa. A Mataró s'ha activat el pla preventiu contra les inundacions, i el que sí que ens hem trobat és a la sortida de Mataró per la carretera nacional. La policia local de Mataró talla l'accés amb vehicle per arribar fins a Mataró ciutat, venint de Vilassar de Mar. Per tant, et desvien cap a la zona on hi ha els bombers, cap a la via Sergia, en previsió que hi pugui haver alguna inundació, com fa uns mesos o fa un temps hi va haver també a la zona de la Laia l'Arquera. Avui es circula amb normalitat, no hi ha cap problema, i fins i tot ara mateix, en aquests moments, està sortint el sol. Jo m'he aturat aquí un moment al costat del mercat de la planta i la flor ornamental de Vilassar de Mar, i aquí ara surt el sol i ja ha parat de ploure. No sé si en el cas de Mataró, que és el lloc on m'he trobat el ruixat més intens i més important, també s'haurà aturat, però des de la part de dalt del Maresme, des de Sant Pol de Mar fins a Mataró, en el moment que jo he baixat, no havia caigut pràcticament ni una sola gota. Per tant, si això ja hagués passat, hauria passat amb poques incidències, però clar, això no som nosaltres, no som experts, però ara mateix aquí a Vilassar, després del fort aiguat que també ha caigut, surt el sol.
Doncs el que ens explica la Marta Vallès des de Vilassar, que concorda amb el que ens deien Francesc Mauri, que la Dana, la gota freda, no afectaria amb la mateixa intensitat el Maresme i el Vallès de la que havia fet al matí al Baix Llobregat. En tot cas, ara el que farem és travessar la serrada litoral. Anem pel Vallès, precisament, perquè les alertes als mòbils també han sonat allà avui per temps violent. Ho han fet després dels aiguats que han alarmat el Baix Llobregat i Barcelona. Sapiguem si hi ha incidències. Granollers, Maria Fernández, bon dia.
Bon dia, doncs mira, aquí ara mateix també acaba de sortir-hi el sol, hi ha algunes clarianes al cel i el sol brilla tímidament, però sí que brilla. Hem de dir, però, que entre les 12 i quarts d'una sí que hi ha hagut pluja molt intensa, ràfegues de vent, també hem sentit trons, però ara doncs ja s'ha aturat. Des de l'Ajuntament de Granollers han enviat un missatge a les escoles i també han fet un fil a Twitter en què insten a tothom a evitar els desplaçaments perquè es preveu aquesta pluja intensa en les pròximes hores, que per ara ha acabat, però veurem si es torna a reactivar. I també aquest missatge diu que no hi ha risc de desbordament del riu Congost. Aquí, a la capital del Vallès Oriental, els més grans de la ciutat encara tenen a la memòria les imatges de quan sí que es va desbordar l'any 1962 en les inundacions que hi va haver. I tot i que la recomanació de Protecció Civil és no moure's i, per tant, no anar a buscar els nens a l'escola, sí que hi ha hagut algunes famílies que han optat per anar-hi i s'han endut els nens a casa. En aquest sentit, els serveis territorials del Departament d'Educació del Maresme i del Vallès Oriental han demanat a les escoles que es mantinguin obertes fins a rebre noves indicacions de Protecció Civil perquè tant alumnes i com el personal del centre puguin estar-s'hi fins l'hora que calgui. Des de l'Hospital de Granollers, amb motiu d'aquesta alerta enviada per Protecció Civil, s'ha decidit desprogramar les visites d'atenció ambulatòria programada i presencial, així com també l'activitat quirúrgica que no era urgent. I aquí a Granollers, cap a un quart de 12, com dèieu, han sonat les alertes de Protecció Civil als mòbils. En aquest moment, he de dir que jo era a l'estació de trens i hi havia allà molta gent i les alertes han sonat de forma massiva, així que sembla que aquest sistema sí que ha funcionat. Era un moment en què justament s'ha concentrat molta gent a l'estació perquè hi havia persones que arribaven amb els últims trens que han arribat a Granollers abans que el servei se suspengués, i també hi havia doncs molta gent que s'ha trobat que ha arribat allà i que el tren ja no sortia.
Després repassarem també altres hospitals de Catalunya que han pres les mateixes decisions que ara ens explicava la Maria des del Vallès Oriental. Marxem a l'altre Vallès, a l'Occidental, perquè a Sabadell també han sonat les alertes. On ets, Albert Prat? Què t'has trobat? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Si nosaltres som a les portes de l'estació de Rodalies de Sabadell Centre, aquí la rutina de la majoria d'usuaris de Rodalies podríem dir que s'ha alterat relativament poc, perquè just al costat de l'estació de tren hi ha la parada de busos i d'aquí no paren de sortir. És un formiguer d'autocars carregats de gent en direcció a Barcelona i Rodalies. La situació és una mica més complicada per usuaris com l'Antoni, que volen tornar cap al Bages. Aquest matí ha comprat un bitllet de tren d'anada i tornada i ara s'ha quedat penjat per tornar cap a casa.
No he rebut cap avís que hi hagués a afectació de, des d'aquí Sabadell fins a Manresa. I ara no saben quan ens donaran un bitllet. Diuen que potser a partir de les 2 de la tarda, però clar, com torno a casa jo ara. M'han donat un bitllet per un altre dia que puc consumir dintre d'aquest mes. Però ja està, ara vaig a buscar autobús, a veure si hi ha autobús que vagi a Manresa.
Pendents, per tant, de l'hora que reobre el servei de Rodalies, els veïns del Vallès Occidental, com dèieu, també han rebut aquesta alerta al mòbil. De moment, però, aquí a la comarca se n'han escapat barat. Fa estona que ha sortit el sol. No ens consta cap afectació important a tota la comarca. Sí que a Terrassa l'alcalde ha reunit el comitè d'emergència i ha ordenat tancar tots els equipaments municipals. D'altra banda, alguns usuaris ho preguntaven a través de les xarxes socials. Aquí, fins aquí, el servei de ferrocarrils, la línia del Vallès, funciona en plena normalitat.
Doncs esteu escoltant Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, antena conjunta en aquest especial de seguiment de la Dana que ha impactat avui a la zona del voltant de Barcelona, i ens falta per fer el repàs d'aquesta zona. Després anirem cap a les Terres de l'Ebre, però per acabar de completar el mapa al voltant de les comarques barcelonines, el que farem ara és anar a la zona del Garraf i l'Alt Penedès, on ara mateix hi fa sol i les tempestes, de fet, hi han arribat de matinada. Les afectacions encara obertes avui es deuen, sobretot, de fet, a les pluges que van caure ahir al vespre. Anem cap allà. Àngels López, bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, les principals afectacions han estat a Sitges. S'ha llevat amb una quinzena de carrers i d'avingudes tallades pels efectes d'aquesta pluja torrencial que va caure sobretot ahir a la tarda vespre. Molt poca estona, penseu que s'hi van arribar a acumular fins a 90 litres. Aquestes afectacions eren sobretot per arbres caiguts, algun petit despreniment i acumulació d'aigua, sobretot a la zona de Terramal, molt propera a les platges. Aquesta nit ja s'ha pogut però drenar molta d'aquesta aigua i la situació a mig matí ens deien que havia canviat radicalment. Les màquines pesants han pogut treballar i la majoria d'aquests carrers ara ja estan oberts. Segons ens diu l'Ajuntament, només hi ha restriccions a la zona de l'Aigua Dolç, en l'enllaç amb l'autopista C32, i al carrer del Ferrocarril, això és el barri de les botigues de Sitges. Aquest ha estat el municipi amb més afectacions, com us dèiem, però també hi ha hagut pluges intenses a Sant Pere de Ribes, on ahir va haver una mica de rierada, però sense conseqüències greus, i Vilanova i la Geltrú, on també es va acumular aigua en diversos carrers. A aquesta hora encara hi ha alguna petita afectació a la Ronda Europa, la que va cap a la zona de platges, però més enllà d'això, cap incidència destacable. Sí que tant a Vilanova com a la resta de municipis, a raó d'aquests avisos de protecció civil, s'han anul·lat totes les activitats a l'aire lliure. Durant tot el matí també comentar-vos que s'ha demanat evidentment que s'evitessin al màxim els desplaçaments, i pel que fa a les escoles, tant a Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, com a molts municipis de l'Alt Penedès, avui és dia de lliure disposició i això ha facilitat molt les coses a les famílies que ja tenien previst aquest festiu.
Entre altres coses, decisions que s'han pres aquest matí arran de la Dana, el Departament de Salut ha suspès l'activitat assistencial no urgent a l'Hospital de Bellvitge, a l'Hospital de Viladecans. Abans també sentíem com la nostra companya de Granollers ens deia que allà també s'havia suspès, i també han pres la mateixa decisió a l'Hospital de Martorell, Mònica Mas.
Sí, l'aigua que ha caigut en aquesta zona del Baix Llobregat fa molt difícil l'accés a aquests centres. El Departament de Salut també està valorant què fa a la resta de centres sanitaris en aquesta excepció. Hi ha les urgències, evidentment, si tenim una urgència podem anar a l'hospital, també l'atenció oncològica, la diàlisi i l'activitat quirúrgica no ajornable, que es manté en l'activitat habitual. Ahir el Departament de Salut, d'acord també amb un avís de protecció civil, va suspendre fins avui a les 2 del migdia, per tant encara està actiu, l'activitat programada dels centres d'hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, d'atenció especialitzada de salut mental, els hospitals de dies, a les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, Tarragonès, Priorat, Baix Camp, al Camp i Baix Penedès. També el transport sanitari no urgent ha quedat suspès.
I també aquesta alerta pels aiguats està incidint en les classes universitàries, amb alguns centres que sí que han decidit ja d'entrada suspendre-les per seguretat. Purificació a Barcelona.
És el cas de la Universitat de Barcelona des de primera hora, de la UAB i de la Universitat de Vic des d'aquest mateix migdia, i de la UPF des d'ara a la 1. Pel que fa a la UPC, ha emès un comunicat en què demana tot el personal, els docents i els alumnes, que evitin la mobilitat tancat fins a les 2 del migdia i a tots els que siguin als centres docents o de treball els insten a quedar-se on són fins que passi l'episodi de pluja i els que siguin a casa que no surtin i mantenen, doncs, l'activitat per a tots els que ja siguin als centres. I pel que fa a les escoles públiques, es mantenen les classes, segons ha anunciat el Consorci d'Educació de Barcelona, perquè consideren que a l'hora de sortida ja s'haurà superat la situació de perill.
Doncs a aquesta hora el que fem és deixar tota la zona de Barcelona. Hem fet aquest repàs ampli de tota la zona on la gota freda ha impactat amb més força aquest matí. Ara anirem cap a les Terres de l'Ebre. Abans us expliquem que Renfe ha aconseguit obrir una via i, per tant, comença la recuperació progressiva del servei d'alta velocitat circulant per via única. Començàvem a aquesta hora a la una amb la Marta Romagosa explicant-nos que se suspenia el servei d'alta velocitat. Doncs bé, sembla que el poden començar a restablir com a mínim per una via. Ara sí, anem cap a l'Ebre, perquè la pluja que hi ha caigut aquesta nit ha provocat bàsicament problemes de mobilitat en alguns punts, com el Baix Ebre o la Terra Alta. Ara mateix torna a ploure en aquestes zones i en d'altres, com per exemple el Montsià. Anem cap a Tortosa. Jordi Barranca, bon dia.
Bon dia, Joan. Sí, unes afectacions que fins ara es concentren sobretot a la zona de l'Aldea, el Baix Ebre, amb alguns problemes que hi ha hagut durant el principi i que la P7 per nord en aquesta zona. Així ens ho explicava, ens ho resumia l'alcalde de municipi, Xavier Royo.
Aquesta passada nit hem tingut moltes inundacions a la via pública, hi ha algun camí, al barranc de Tossat, però no desbordat, i també hem tingut que tallar un carril de la Nacional 105, que és un dels accessos principals al nostre poble.
A banda, hi ha hagut diversos desplaçaments que han afectat, per exemple, Verda, que coneguin comarques de la Terra Alta amb el Baix Ebre, i diverses vies a la zona de Flix i Batea. Com deies, fa poca estona en totes les pluges més mudades, això sí, la zona al voltant dels ports.
Ja... És un dia, Marta, que
tenim,
hi ha molts
problemes. Jordi, justament, perdem algunes de les paraules que ens estàs explicant, entenem la situació, i ja deia abans el Ricard, doncs, que avui hi ha problemes tècnics també, doncs, fruit del mateix. Una cosa és el que ha passat aquesta nit a Terres de l'Ebre, també les afectacions més importants provocades per l'aiguat de la nit a l'àrea de Tarragona s'han concentrat a la Mora, allà s'han inundat cases, carrers pel desbordament del barranc, i això també ha provocat danys greus en un càmping que hi ha a la zona, i ho ha anat comprovant Manel Sastre a la Mora. Bon dia, Manel.
Hola, Marta, sí, bon dia. El pitjor aquí ha passat de matinada. Com deia, s'ha desbordat el canal del barranc de la Mora pels més de 140 litres que han caigut a l'interior del Tarragonès, la majoria dels quals han fet cap aquí. Aquí hi ha desenes de baixos inundats als carrers més pròxims d'aquesta riera i molt malmés al càmping de la Torre de la Mora, amb bungalows que s'han desplaçat i un carrer esfondrat al costat perquè l'aigua ha acabat passant per l'antiga llera i no pel canal que se li havia fet fa uns anys. Cap víctima, i només s'han desallotjat preventivament 4 veïns de les cases més afectades. Aquí hi ha molts efectius dels bombers encara treballant en protecció civil i veïns que estan ajudant a netejar els carrers més afectats. L'alcalde Rubén Viñuales ha visitat fa una estona tota aquesta zona i ha dit que invertiran en la millora del canal perquè no es torni a repetir la situació.
El canal de la Mora és un tema històric, a més té un nivell per sota, en aquest cas del nivell del mar, això també complica moltes vegades la gestió d'aquesta aigua, i sí, hem de fer. De fet, nosaltres ja vam optar, no? Estem intentant amb fons europeus, si no ho farem amb fons propis, però hem d'actuar.
Fins ara encara baixen camions de bombers per ajudar a treure aigua de baixos aquí en aquesta zona, que no ha estat l'única afectada per aquests aiguats. Al centre de Tarragona també baixaven els rius a l'Ample i a la zona del Serrallo s'han negat també alguns baixos. Han caigut molts litres a la zona dels Pallaresos i el Catllà, on s'ha hagut de rescatar una família de 4 persones d'una casa aïllada. Hi ha hagut una esllavissada molt important a la 27 entre Valls i Montblanc, que té tallada ara mateix aquesta autovia, i també hi ha molts carrers tallats i camins a l'interior del Tarragonès.
És un quart i mig de... dos quarts i mig de dues. Estem en aquest especial que estem fent a Catalunya Ràdio. De seguida, de fet, a les dues, per cert, hi haurà un especial Catalunya Migdia amb Òscar Fernández, també amb Joan Bota, que ara el sentíem, l'Òscar des del País Valencià, amb especial interès el que està passant a Catalunya i que ara explicàvem. Però ara, en aquesta recta final d'aquest especial llarg matí de Catalunya Ràdio que hem fet des de les 6 del matí, analitzarem el que està passant també amb Marta Romagosa i en tertúlia amb Pau Llong, Anna Grau, Vicent Sánchez, Milagros Pérez Oliva i Sergi Sol. Recordem, Marta, que ara mateix Barcelona està en risc molt alt per intensitat de pluja.
Jo crec que conforme van passant els minuts, Ricard, si em permets, i anem gairebé sí. de manera obsessiva mirant el radar meteorològic, està pujant cap a Maresme, Maresme Nord, i està anant cap a la Selva. Veig que hi ha fins i tot algunes tempestes al Baix Empordà, de manera que això està evolucionant de manera molt ràpida. Vull dir, una cosa és que continuen les recomanacions de no desplaçar-se, no cal anar a buscar les criatures a les escoles, al marge del que ha decidit doncs, universitats de tancar, però que no hi hauria el mateix perill que fa, per exemple, una hora i una mica més, perquè està evolucionant de manera ràpida.
Això és important, és a dir, hi ha el risc alt, és a dir, potser hi ha molta gent que ens diu, mira, a casa meva veig que comença a sortir el sol. Això no vol dir que el risc hagi disminuït, perquè l'alerta continua en marxa.
Exacte,
ara, si ha... mirem els mapes, sí. el que estem veient és que va cap al Maresme. Allà Exacte. Sí que hi ha un perill alt ara mateix.
Sí,
no?
perquè, a més, la intensitat de pluja, et diuen aquests avisos que abans deia en Mauri, 6 sobre 6, que vol dir, és el màxim de tot. Però si mires el radar meteorològic, veus com Barcelona, Baix Llobregat, Vallès Occidental, queda absolutament net, i ara és Maresme, se'n va cap a la Selva, se'n va cap al Baix Empordà, per tant, és el que haurem d'estar pendent, tot i que en Mauri tenia absolutament raó que no cau amb la mateixa insistència ni força que ha caigut al Baix Llobregat aquest matí i a Barcelona ciutat.
Clar, aquí hi ha una cosa, Anna Grau, que ho hem posat en evidència amb el que estem veient, és que aquí les alarmes han funcionat. És a dir, hem vist com diferents persones ens trucaven i ens deien ara està sonant l'alarma al Baix Llobregat, quan hi ha hagut intensitat de pluja, prèviament a la intensitat de pluja. És a dir, que el sistema d'emergències, si més no, ens ha avisat del que estava passant. Anna.
Home, és que sí, a veure, jo crec que això és important, i més venint d'on venim, perquè amb aquestes coses hi ha un component objectiu i un component psicològic. Que ara debatíem amb en Sánchez aquest concepte de l'autoprotecció, que insistia tant la consellera Parlon. A veure, les administracions no t'ho poden solucionar tot, però sí que t'han de posar en guàrdia. I t'han de posar les... Llavors, a veure, evidentment, aquí s'ha considerat ser una alarma una mica excessiva, és el que passa sempre. Si les coses surten bé, llavors, diguem-ne, tothom diu, home, no n'hi havia per tant, no havien de trencar els trens, no havien de trencar les universitats, però si surt malament, o sigui, val més prevenir que curar. Llavors, a mi m'ha agradat molt aquesta combinació d'alarmes, d'estar pendent de que la gent se senti acompanyada, amb aquest missatge que diu la consellera, dir, bueno, però no badeu, apliqueu un mínim de sentit comú, i perquè això és una feina, diguem-ne, conjunta i col·lectiva. A mi m'ha agradat molt, m'agrada molt com s'està fent. Sobretot per contrast, clar.
No, absolutament d'acord. Jo el que crec és això que hem dit, que pot ser alguns serveis, però són matisos. Són matisos, que si diem que Barcelona no té taxis, doncs pues no s'entén massa per què. I a més ara diu, ha sortit el sol. Això no, evidentment, perquè tot el que va passar a Bellport i tot el que va passar a Catarroja, etc., hi havia sol. Però, evidentment, hi havia una torrentada que venia des de dalt i tot el món també sabia això. Per tant, com s'ha actuat avui a Catalunya? Com que allò de les barbes i del veí veníem d'on veníem, jo crec que s'ha actuat molt bé, i si de cas hi ha algun matís que podien dir, bé, però, bueno, més val que, en les circumstàncies en què estem, més val que hi hagi més precaució que no després haver de lamentar alguna cosa.
Però, Vicent, això que deies dels taxis, i molt breument, a veure, no oblidem que el taxi és l'eina de treball del taxista. Llavors, home, jo, per exemple, jo que visc al centre, jo normalment a la ràdio vinc amb els ferrocarrils catalans, baixo Montaner i arribo caminant, però realment els taxis que passaven anaven... Jo penso que moltes vegades pot ser iniciativa del propi taxista que diu...
Però no ho han dit, això. Home, a veure, si un taxista té el dia de servei i decideix no fer-lo, doncs en principi és la seva opció.
Però
si
les
grans emissores de taxi o el que siga decideix, sindicat, el que siga, decideix que anul·la el servei, s'ha de pensar també que és un servei públic. S'ha de, de pensar també que la gent
Barcelona
no agafa el taxi perquè
taxis.
Li agrada anar en cotxe per la ciutat.
Fins i tot quan no plou, Barcelona té un problema de taxi.
Veure, això és una altra cosa.
Sobretot a les nits i diumenge.
Dèieu que la gent ha pres precaucions, però, per exemple, Fel Feixedes, què tal? Bon dia.
Ei, bon dia, què tal? Com estem?
Ara mateix, la Marta ho deia, el Maresme és una situació complicada. La Selva també heu rebut una alarma per precaució, diguéssim. Quines indicacions us han donat des de l'escola, des de l'institut del teu fill?
Mira, tot això és molt raro, ja t'ho diré. Tot això és molt raro i entenc que es fa tot amb la bona voluntat, però jo he rebut el missatge aquí a casa, al mòbil, us he estat escoltant tot el matí, comença a ploure fort aquí a Arbúcies, i de cop i volta rebo un missatge al meu fill que diu, venim cap a casa. I dic, bueno, no veniu a casa, que què fots? Que diu, tens classe, sou a l'institut, on fan fora cap a casa? I dic, perdona? Però si estan dient que precisament... ara que ha començat a ploure us envien a casa. Evidentment he trucat a la directora de l'institut i m'ha dit que venia de l'ordre de dalt, de l'Ajuntament, que ens enviaven els nanos cap a casa. I jo llavors no entenc res. Perquè perquè si esteu dient tot el matí que quan arriba un avís d'aquests i comença a venir una tormenta, tothom està quiet a casa seva, o al lloc de la feina, o al col·le, com pot ser que l'Ajuntament d'Arbúcies decideixi que els nanos han de marxar a l'institut? Aquí tenim la sort que és una vall, que l'aigua correrà avall i que no pot passar, espero, mai res. Però és que han sortit al carrer el moment que estava plovent. És que no entenc res. O sigui, aquí tothom va a la seva, en aquest país, o què passa?
No, saps? Això té una explicació.
Home, la meva mare era
d'Arbúcies. No, això té una explicació.
Que diu Arbúcies, sí, gent d'Astúcies, que maten els gats a bufetades.
Molt bé. Això té una explicació. Si no hi ha un ordre superior del Departament d'Educació, la decisió correspon als ajuntaments. Fins i tot algun centre pot prendre decisions. Si no hi ha una indicació...
No, però la consellera anterior, Vicent, ha dit que a les escoles ningú es mogués perquè l'escola és un espai segur.
Sí, la consellera de l'Interior el que ha dit és que les escoles continuen obertes. Però no, és normal. Però algun ajuntament, si no hi ha un ordre d'anormalitat, és a dir, de tancar els centres, pot decidir que en aquí... És el que va passar a la Teria Castelló de la Plana, que estaven tots aquí, i l'Ajuntament havia decidit que continuaven les classes, i continuaven perquè el Departament d'Educació de la Generalitat Valenciana no havia decidit res. Per tant, hi ha una autoritat superior, que és el Departament. I després, si no pren una mesura excepcional, els centres... i abans l'Ajuntament pot prendre una mesura excepcional. I fins i tot podria passar que foren contradictòries, com ha passat ara, perquè la Generalitat considera que no s'ha de tancar el centre, però resulta que, i per tant no dona l'ordre, però resulta que un ajuntament determinat considera que aquells centres sí que s'han de tancar. Aleshores, per un costat la consellera està dient o millor esteu en l'escola, i per un altre costat un ajuntament està dient, però torno a insistir, no és contradictori, perquè seria contradictori si la Generalitat diguera que sí que els tanca i un ajuntament diguera que els obri.
Això sí que seria contradictori. Aquí entra el sentit comú, l'autoprotecció, vull dir que tu has de connectar els punts...
Autoprotecció.
Has d'obeir a les autoritats, però, per exemple, si un senyor diu, per exemple, suposem que tens hora de tancar l'escola, però està que hi ha un aiguat que si surten els nens al carrer pues se'ls emporta la viarada.
Estem parlant de nanos que són una mica més grans, estem parlant d'un institut, sí. En el cas del fill del Fel, no? Per tant, suposo que en una escola amb nens més petits això no ha passat, però perquè mireu... si no hi ha una filera de pares i mares o de famílies intentant anar a recollir els seus fills, que és pitjor el remei que la malaltia. Clar. I en canvi els nanos més joves igual han dit, viuen tots a prop de casa, deixem-los que marxin, que estan més tranquils.
Sí, exacte, tinguem en compte les dimensions, Arbúcies no és exactament Manhattan.
Però fixeu-vos... Per això mateix dic que jo el que no entenc, dic, aquí no pot passar res, a més, tenim una riera que travessa el poble, però que hi ha 25... Vull dir, que no, però és les contradiccions. Estàs del matí sentint la consellera dient que ningú surti dels llocs de treball, que ningú surti de les escoles, i de cop i volta els envien a casa. Jo he rebut un piló de missatges de pares dient-me, tu entens alguna cosa? Què hem de fer? Els hem d'anar a buscar? Perquè, clar, ens ha arribat un tocap a casa dient, veniu a buscar els vostres fills.
Home, clar, si us ho diuen, heu d'anar a buscar-los, evidentment. Ara, sí, va, veure, si viuen al costat de l'escola i tenen 16 anys, igual no cal.
No, però...
Ja
però
s'entén
perfectament el que està explicant en Feu.
Ja,
però fixeu-vos... S'entén perfectament.
Escolteu una cosa.
Jo no. Que no sé si hem escoltat...
Sí que s'entén.
Però s'entén que tot té una explicació, que no és una cosa que digues, oh, quin desastre. Per un costat el departament decideix que es queden. I per un altre costat... Si el departament decideix que es queden, és una mesura normal.
El que s'està queixant és que si nosaltres estem dient que ningú es mogui de casa, per què un ajuntament decideix enviar uns nens a casa?
Perquè la Generalitat ha considerat que continuar amb els centres oberts és correcte.
Clar, però tu com a pare què fas? Si t'estan dient a la Generalitat que no et moguis de casa...
Un moment, la mesura excepcional no és que els centres estiguin oberts. Això és el normal. Com que la Generalitat ha optat per la normalitat, hi ha hagut un ajuntament que ha decidit que ell no opta per la normalitat. Encara que sembla contradictori, tot té una lògica.
Home, i probablement aquí també entra... Vull dir, clar, quan dius que els nens no es moguin... O sigui, que no vagis a buscar els nens, que els nens es queden a casa... Algú s'ha de fer responsable de mantenir el centre obert i de tenir... Ara, evidentment, jo penso que això és un tema que se l'han de ventilar al centre, i que els pares no se'ls hi pot crear angoixa i incertesa, perquè, esclar, només falta això. Precisament d'això es tracta, de que hi hagin alertes...
De fet, aquest matí,
que
primera hora...
Que has de fer,
però les alertes només són...
Com a president del club, ens ha fet arribar des de l'Ajuntament de dir que aquesta tarda tanquem pavellons, camp de futbol, no hi haurà entreno. Hòstia, perfecte, hem fet un comunicat a tots els equips de dir avui no hi ha entreno perquè el temps, la meteorologia, millor que tothom a casa. Vale, molt bé. Si tot això ho entenc. I el que a mi m'ha sorprès és que estava sentint això i de cop i volta ens els envien a casa al moment que estava diluviant i no he entès res. I molts pares han començat a enviar missatges.
Però és el mateix que han fet les universitats, que també han dit tanquem i tothom cap a casa.
Totalment.
I ara m'està arribant un avís d'algun lloc de Girona universitari que està passant el mateix. Ja nois, podeu marxar, no teniu classe, i clar, no hi ha trens, no poden marxar.
A veure si puc, sense poder, no hi ha manera.
Digues, Milagros, breument, sisplau. Sí.
No, a veure, escolta, estem discutint una cosa que no té massa discussió. Què ha passat? Al matí hi havia problemes al Baix Ebre i a Tarragona. A les 10 del matí hi havia problemes al Baix Llobregat i al Barcelonès. I a les 12 o a la 1 hi havia problemes al Maresme i això. Què vol dir això? Vol dir que estem intentant fer unes alertes sobre un fenomen meteorològic canviant que es desplaça a una velocitat en el que el temps de presa de decisions no va tan ràpid com la mateixa tronada, diríem, no? La tempesta. Sí, sí. I llavors, quan l'institut aquest
però,
ha decidit...
Però la pregunta és, Milagros, en aquests casos no caldria dir, perdona, perquè a les 7 del matí estava informant d'això i entrevistant la Protecció Civil i deia, però els pares que ens estiguin escoltant han de portar els nens a l'escola o no? I deien, de moment sí.
No seria millor
dir, doncs de moment no?
Exacte. Bueno, perquè no estava previst que... No se sabia si pujaria la tronada cap al Maresme. No se sabia.
Igual.
No, vull dir que de moment no, i després...
El sentit comú que està apuntant al cel fa un moment, si tens els fills a l'escola i allà estan segurs, al moment que està caient un xafa, el que no té cap sentit és que en aquell moment
una cosa és que un centre diga, o que un ajuntament diga, que ja no se suspenen les classes. I una altra cosa és que si hi ha, perquè això, ara us explicaré un detall molt ràpid este matí, una cosa és que sigui això, i una altra cosa és que els centres que estan oberts tanquen tot. Home, si està caient un diluvi, no són tan bèsties. És que...
Deixeu-me saludar a aquesta hora, deu minuts seran les dues, a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Alcalde, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dèiem que Barcelona està encara en risc alt, en risc molt alt, de fet, per intensitat de pluja, que tot i que la situació ara mateix és de més control del que hem viscut fins ara. Quina és la situació? Com descriuria vostè el que estem vivint ara?
Bé, doncs, efectivament, Protecció Civil ens ha advertit, com tothom sap, de que passava el front molt a prop de la ciutat, i la previsió era que cap a les 12 o dos quarts d'una ja hagués passat, i així és com ha estat. Les afectacions han estat mínimes. Nosaltres aquest matí, a les 10 del matí, hem constituït el comitè d'emergència per coordinar les eventualitats que es poguessin produir, però de moment, diguem-ne, les afectacions sobre la ciutat de Barcelona han estat mínimes, però efectivament encara està l'alerta activada i, per tant, hem d'extremar precaucions, evitar desplaçaments innecessaris i, en el nostre cas, en el cas de la ciutat, doncs, sobretot tenir molta cura a les lleres del riu Besòs, especialment, i a la zona de platges.
Alcalde, en algun moment, per exemple, el Consorci d'Educació ha pres alguna determinació al voltant de les escoles?
No, nosaltres hem dit, seguint les instruccions de Protecció Civil, que la vida escolar transcorregués amb normalitat, i en termes generals, per la informació que tenim, així ha estat.
Molt bé, per tant, el que deia el mateix que deia la consellera aquest matí, no? Que les escoles eren un lloc segur.
Sí, ho hem dit, ho hem repetit, i de fet a la ciutat jo crec que un cop ha passat aquest front, Com heu dit a la tertúlia, doncs el fenomen del Dan és, diguem-ne, molt imprevisible per si mateix, però bueno, amb hores d'antelació sí que es pot saber com evoluciona, i des d'aquest punt de vista, doncs, en termes generals a la ciutat l'afectació ha sigut mínima.
Ni pel que fa a parcs i jardins o altres indrets, he vist en algun moment que s'havia, evidentment, tancat el Parc Güell, que s'havia fet marxar tothom que era dins...
Sí, hi ha hagut però bueno, com un dia de pluja intensa habitual a la ciutat, no? També s'ha tancat alguna estació de metro, com la del Liceu, hi ha hagut alguna acumulació d'aigües, per exemple, a la línia 9 Sud, no funciona ara entre el Parc Nou i l'aeroport, i el que està més afectat des del punt de vista de la mobilitat és la metropolitana. Jo acabo de parlar amb alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat i del Delta per preguntar com estaven i si necessitaven alguna cosa de Barcelona, i efectivament qui més ha patit el pas del front han estat els municipis del Delta del Llobregat, que són els que ara tenen han de restablir la comunicació en transport metropolità. El transport dins de la ciutat de Barcelona, el que és estrictament el municipi, està funcionant amb normalitat, però és cert que molta gent que entra i surt de la ciutat de Barcelona i que treballa a l'àrea metropolitana, doncs en aquests moments tindrà dificultats perquè hi ha algunes carreteres tallades i ja s'ha suspès línies de tren i línies d'autobús regular.
No sé, alcalde, quan està previst que s'aixequi aquest alt risc o molt alt risc que han anunciat per intensitat de pluja? És a dir, si en les properes hores, no sé, d'aquí un parell d'hores preveu que això ja vagi a la baixa i per tant es pugui aixecar aquesta prevenció?
És molt important amb aquest tipus de crisi, ja a la ciutat diguem, tenim una certa experiència, és molt important seguir la instrucció del comandament únic, per dir-ho així, en aquesta situació, que és Protecció Civil i, en el nostre cas, la Generalitat de Catalunya. I, per tant, són ells els que han de decidir en quin moment posen i treuen les alertes i la resta d'administracions el que hem de fer és complir estrictament els protocols i les recomanacions que ens faci Protecció Civil i, per tant, aquesta pregunta, en concret, l'han de respondre Protecció Civil i la Generalitat.
Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Marta.
Doncs mira, ara mateix estava actualitzant el Twitter X de Protecció Civil i acaben d'emetre fa 4 minuts una actualització de l'alerta que en aquest cas passa per un avís per l'augment del cabal del riu Llobregat, aquelles coses que dèiem, ja no plou en molts llocs, però el riu doncs, va molt més alt de l'habitual. Diuen això, que el cabal és molt superior a l'habitual i que es supera el llindar de perill a Sant Vicenç dels Horts, això és Baix Llobregat Nord, per tant, el que recomana sobretot Protecció Civil és no apropar-se a la llera, en aquesta zona del Baix Llobregat Nord, on ara mateix fan un mapa i posen el triangulet de perill a l'alçada de Sant Vicenç dels Horts, que és el que haurem de seguir ara, doncs perquè després de la pluja, com deia, el riu és quan porta més aigua.
Molta precaució, és molt important això. Sergi Sol.
Quan comentàvem ara la situació meteorològica, pensava, jo fa 2 hores, ben bé, aquí a l'Alt Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, prop de Martorell, per tant, del Baix Llobregat, fa 2 hores que fa un sol que es patega, no? Llavors anem parlant de missatges i cada zona deu anar diferent, però aquí fa estona que ha passat el perill. Deixem fer un incís sobre la suspensió del servei de Rodalies i d'altres que s'han pres, que ja em sembla bé, tota precaució és poca, quan, després del que hem vist. Ara, estaria bé recordar que Rodalies precisament no és un model, tant de bo que avui fos una excepció, que no funciona, però és que això que Rodalies funcioni malament, de malament a pitjor, és el més habitual. I perquè fa la xarxa viària, jo també tinc aquí a tocar l'AP7, també ens fa molt bé que s'hagin pres altament de precaucions avui, o restriccions, però vaja, que estiguis aturat a l'AP7, perquè hi ha una altra mena d'accidents, també és el pa nostre de cada dia.
Pau Llonc?
Sí, jo volia... hem estat tot el matí parlant de coses urgents i entenc que això és el que la ciutadania demana i està molt bé. Suposo que tindrem temps de parlar de coses importants, també. Jo crec que són dies tristos pel negacionisme climàtic. Les imatges del Prat, de fet, no són... O sigui, li estem traient importància ara a la cosa, però estan arribant imatges del Prat que són bastant esfereïdores, d'acord? De moltes sí, zones completament inundades. He llegit ara fa poc el Josep Maria Mallarac per Twitter, que tot i que Twitter és un famer aquests dies, hi ha gent que encara escriu coses raonables, que diu, imagineu quina seria la cota d'inundació a l'aeroport si la conca del Llobregat haguessin caigut els 500 litres, com ha passat als barrancs de l'Horta Sud de València. També hem llegit a l'Antonio Turiel aquests dies, doctor en física, dient que la temperatura a la Mediterrània és 2 graus per sobre de la que hi ha hagut de mitjana entre els 80 i els 2000 i que per tant anem a una bomba de rellotgeria a nivell del Mediterrani. Per tant, on queden una mica les declaracions d'aquells que defensaven l'ampliació del Prat, per exemple, perquè s'amortitzaria abans de quedar inundat pel canvi climàtic, com va fer el senyor Canadell, no? Crec que realment fa falta polítics d'alta volada que sàpiguen mirar a anys vista i que entenguin que realment quan se'ns planteja una situació com la crisi ecosocial no valen pedaços i no val seguir exactament el mateix model depredador que hem viscut fins ara i que cal astúcia i mesures coherents al respecte.
Em queden 30 segons, Milagros.
Sí, jo volia insistir una mica en el que deia el Pau, de que, a veure, l'aeroport de Barcelona han caigut 150 litres en mitja hora o en una hora i pico, diríem, no? Pensem que a València, al lloc on van ploure més, van ploure 650 litres en poques hores, que és més que el que plou a la ciutat de Londres en tot un any. Però això és una qüestió que no és previsible, perquè és molt de l'atzar. Aquesta tempesta que ens ha passat per sobre i que ha fet que passéssim d'una negró tremenda al cel al sol espaterrant, aquestes tempestes podien agafar tota aquesta aigua del mar, perquè està resistent escalfat. I que caiguin 550 o que caiguin 500 litros és una qüestió d'atzar, perquè el fenomen s'alimenta del mar.
Perquè ens estaria la ciència, climàtic, entre altres, clar, el senyor que acabo de mencionar, climàtic, és que cada vegada passarà més sovint i serà més intens.
És que això era evident, ja ho sabíem, ja ens està passant. Hem d'acabar aquí. Marta, Girona, ara mateix tot negre, eh?
Doncs sí, tot negre, i el rector de l'UdG diu que a partir de les dues no hi ha classe i que la gent es quedi a l'escola o a la universitat fins que passi l'episodi de tempestes.
Ho hem de deixar aquí, tindrem temps d'ampliar-ho. Gràcies a tots per la confiança. Ara de seguida al Catalunya Migdia.
Especial informatiu a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Una nota, un sabor, una textura, una imatge, una idea, una història, una trobada. Tot això és cultura. La cultura la fas tu. La fem tots. Accedeix, crea, gaudeix. Són drets culturals. Ministeri de Cultura. Les carteres Master van néixer fa 5 anys per viatjar amb tu fins als teus objectius financers. Avui, més de 300.000 clients viatgen amb nosaltres i som líders en gestió delegada de fons. Suma't al viatge. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Des de 6.000 euros, exclusives per a clients assessorats de banca privada i banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions, de manera que es poden produir pèrdues.
Canvia una alarma de proximitat. Canvia a Protegim, l'alarma catalana. Si vols gaudir de la tecnologia més avançada, està connectat amb la policia a 24 hores i rebre un tracte proper amb l'atenció i l'app en català, entra a protegim.cat. Suma't als milers de llars i negocis que ja hi confien. L'alarma més ben valorada pels clients a Google. Et protegim?
Vila Borghese, les catacumbes, la Via Àpia, el Circ Imperial.
Dilluns 4 de novembre, la Filarmònica de Luxemburg i Gustavo Gimeno ens traslladen del Palau de la Música Catalana als racons i festivitats de Roma, amb la música de Respighi.
Un viatge fascinant que completa Denis Kozukin i els ritmes de jazz, charleston i blues del concert per a piano de Gershwin.
Entrades a palaumusica.cat.
Les biografies que no t'explicarà ningú més que en Peyu, en Jair i la Neus. No emeses mai per antena. El Búnquer Confidencial, un llibre que val més adquirir abans que el treguin de circulació. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.